IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 15. El llindar. El temps va esdevenir un enemic. El retró de la porta de ferro indicava que en Font i els seus sicaris ja eren dins els túnels. Sentíem el seu alè als clatells. En Ramon i jo ens havíem llançat contra la portalada de l'Arxiven Lucis. Els meus dits, encara mig adormits per la pressió de les brides de plàstic, resseguien frenèticament les incrustacions de cristall de la roca, cercant el punt d'obertura.
Ràpid, Núria. Venen per la galeria central. No trigaran ni 2 minuts en arribar a aquesta bifurcació. Has trobat el resort?
Està molt dur. El monograma d'or de l'arxiduc. La lletra L. Aquí, company Ramon. Això no resistirà molt de temps. Aquesta fusta té segle, Ramon. Amb violència entraran tot d'una.
Tranquil·la. La primera carrera l'hem guanyada. Escolta, Núria. A l'altre costat estan buscant la manera de fer palanca, així que tenim una mica de temps abans que esbuquin la porta. No trobarem cap interruptor elèctric. Estem en un búnquer del segle XIX. Però segur que l'arxiduc va pensar en un mecanisme d'encesa. Busca la paret, a prop del marc.
Aquí no hi ha res. Mar és llis, humitat... Espera, he tocat alguna cosa de ferro. Però és una roda dentada. És petita i està encastrada a la roca, com un fre d'un pou antic.
Gira-la amb totes les teves forces, Núria, a veure què passa.
El que va succeir davant dels nostres ulls no es pot explicar en paraules. La flama de les llànties no només va il·luminar la cambra, la va encendre com si fos una estrella. No estàvem en una cova fosca. Érem al centre d'una catedral de cristall gegantina, excavada directament a la roca viva del penya-segat. Les parets, de dalt a baix, estaven folrades de prestatgeries de ferro i marbre blanc, on reposava la col·lecció més gran de vidre de l'antiguitat que havia vist mai. Ni en Ramon ni jo érem experts en òptica, ni sabien distingir el valor material de les peces, però ens varen quedar totalment muts davant aquell espectacle de llum. Les llànties d'oli projectaven el llum a través de milers d'objectes, creant un laberint de reflexos gairebé màgic i sorprenent. Hi havia àmfores de colors verds i blaus translúcids que brillaven com si tinguessin ànima per dins. Més enllà, unes copes de cristall de roca tan pures que semblaven fetes d'aigua congelada capturaven les flames i les parets projectaven milers de petits arcs de Sant Martí que ballaven sobre el terra de pedra. Avançaren cap al centre de la sala, absolutament hipnotitzats per la bellesa d'aquest parany de miralls.
Ostres! Això supera qualsevol descripció imaginable. L'arxiduc no va amagar un tresor... Clar.
Mira això, Ramon. Tot està calculat mil·limètricament perquè la claror se reflexi d'un cristall a un mirall, multiplicant la intensitat de la flama fins a convertir una cova en un prisma gegant. I aquí, al mig de tot aquest espectacle, hi ha un astrolabi de bronze, i a dalt de tot, l'esfera de Ptolomeu, brillant com una gota d'aigua pura.
Fixa't en les petites planxes de coure que hi ha darrere de cada llàntia. No estan posades així per estètica. Estan orientades cap a l'astrolabi central. Si es munten les lents aquí, aquest mecanisme recollirà tota aquesta llum concentrada i la projectarà cap a algun lloc. Ens hem de col·locar aquí darrere, Núria. Escolta, s'ha acabat la pau.
A la paret, al lats. S'ha acabat el bròquil. Les mans on les pugui veure.
La situació es complicava, però en Ramon, amb un moviment ràpid, em va agafar el braç i ens va parapetar darrere el pedestal de bronze, fent servir l'esfera de Ptolomeu i les vitrines com a escut.
Quiets! No feu cap passa més!
Llop, baixa l'arma, no disparis, animal! Mira al teu voltant. Un sol tret desviat, una sola bala rebotada i farà miques mil anys d'història. Destrossarà les vitrines i el cristall. Això val milions!
Els hem de liquidar aquí mateix, Font. Són una amenaça. Ja ha vist com es mou el guardaespatlles i no vull més sorpreses de les seves.
He dit que baixis la pistola. El teu client som jo i jo decides que qui se dispara. Encara els necessitam vius.
Ja té el que volia, Font. Té a l'abast la xarxa de vidre de l'arxiduc. Deixin sortir d'aquí i partir, com ens va prometre Valldemosa.
Deixar-vos partir? No sigui cap de fava, senyor Vilaseca. Sou els testimonis de l'espoli més gran del segle. No puc permetre que xerreu amb ningú fora d'aquí. Però abans de que en Llop gestioni el seu destí final, necessito una darrera col·laboració de la senyoreta Sastre. Miri el mecanisme del qual penja l'esfera de Ptolomeu. Té tres ranures concèntriques. És aquí on s'han de tornar a acoblar les tres lents de Fresnel que duis a la motxilla.
Aquí. Aquí tenim les tres lents, senyor Font. Ignis, Speculum i Radius. Que fai, mira. Les muntam nosaltres ara?
Treu les teves mans brutes de les òptiques, Llop. O penses que una òptica de precisió del segle XIX pot ser manipulada per un vulgar soldat de fortuna? Tu ets només el braç armat. La teva missió és executar les meves ordres. Per això t'apaga el sou, la ment, l'erudicció i l'únic digne de calibrar aquest instrument som jo. Passa amb la motxilla immediatament com el servent que ets i queda't vigilant la portalada de la cova.
Vagi alerta, senyor Font. Mesuri les seves paraules. El seu servent, com vostè diu, és l'únic que té una arma a la mà. I fa una estona dins la furgoneta deia que tenia moltes ganes de cobrar-se la feina de Menorca. Amb interessos. I el vidre de l'arxiduc en el mercat negre pot assolir un gran valor per en Llop. No troba?
Escolta'm bé, Rambo. No necessito que un tipus com tu em digui quants de milions hi ha en aquestes prestatgeries. Però, senyor Font, Vilaseca té part de raó. Hem fet la feina més fosca i ara resulta que som un simple servent, un simple lacai que no pot ni tocar el bronze. Potser haurien de revisar les condicions del contracte i el repartiment dels beneficis abans de tocar cap altra peça.
Tu faràs exactament allò que jo et digui, perquè per això et paga el teu sou, Llop. Jo som en Sebastià Font. Sense els meus llibres i la meva fortuna, tu estaries mort a una presó de l'Àfrica Central. Ara, agafa la periodista i el seu guardaespatlles, acosta'ls al pedestal i obliga'ls a xerrar. Moveu-vos!
En Llop no va respondre tot d'una. Va fer una passa cap a nosaltres amb l'arma a la mà, però els seus ulls ja no miraven en Ramon. Miraven directament l'esquena d'en Sebastià Font, amb un odi i una cobdícia que feien més por que la mateixa foscor del túnel. La llavor de la traïció i de la ruptura s'acabava de plantar enmig del propi santuari de vidre de l'arxiduc.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. L'arxiu de la llum ha obert les portes, però el vertader perill ara és dins la mateixa cova. En el pròxim episodi, la bogeria de l'obsessió i l'avarícia de l'espoli posaran a prova els límits de la supervivència.
mentre una tempesta es comença a desfermar a l'exterior. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreten Sebastià Font, en Toni Pons, en Llop i en Toni Camps, en Martí.
IB3 Podcast. Un món de sons.